Tant de bo la meva carn tan sòlida es pogués dissoldre. Fondre's com el gel i convertir-se en rosada. Tant de bo el Déu etern no hagués dictat mai la llei contra el fet de treure's a un mateix la vida, Déu o Déu. Que feixugues, ràncies, inútils i poc profitoses que em semblen totes les coses d'aquest món. Com una terra erma, on creixen llavors, on tot put i es podreix inevitablement, com s'ha arribat fins aquí? Mort fa 2 mesos, no, encara no en fa 2, un rei tan meravellós.
Fins al 29 d'octubre, la Perla 29 acull a la Biblioteca de Catalunya l'obra Hamlet.01, un monòleg de Sergi Belbel interpretat per l'actor Enric Cambrai. Aquí, el protagonista de la tragèdia més famosa de Shakespeare apareix davant dels espectadors del segle XXI per disseccionar de manera divertida i gamberra el primer acte de l'obra que du el seu nom. A cavall entre l'stand-up comedy, una conferència performàtica i la classe magistral de close reading, Hamlet.01 és una peça plena d'humor i saviesa que lliga artísticament dues bèsties de l'escena catalana de dues generacions diferents, un dramaturg de 60 anys i un actor de 30 i pocs, i que es converteix en un autèntic acte de transmissió teatral. Sergi Belbel i Enric Cambrai han conversat amb el director de la Perla 29, Oriol Brogi, en un col·loqui que es va celebrar després de la funció del dia 20 d'octubre a la mateixa Biblioteca de Catalunya i que van poder enregistrar.
Fer Hamlet en un altre idioma que no sigui l'original, com ara aquest amb què us parlo, és una aberració absoluta, perdoneu-me. Però vinga, seguim, que de seguida me'n vaig d'una cosa a l'altra i després perdo l'objectiu. Hamlet, centra't. Vinga.
De la necessitat d'entendre Hamlet neix aquest text i després neix també de la necessitat de fer brillar un actor, que és l'Enric Cambrai. És a dir, s'ajunten... L'Enric Cambrai és un actor que jo considero genial, crec que ho demostra, i com que fa tantes coses i potser va sortir en un moment una mica de crisi, també hi ha tota una generació, els que surten passat l'any 2010, són actors que han de fer 1000 coses per sobreviure, coses que a la nostra època, quan vam decidir fer el pas al teatre professional, no ens va passar. Doncs l'Enric és un home multitasking. És actor, director, és el codirector de The Producers, que podeu veure al Teatre Tívoli, fa programes de televisió, és promotor d'idees per l'audiovisual, i està tan diversificat que jo sempre li dic quina pena que, com a actor, no siguis considerat una primera figura. No? I ell em va dir, fa 3 anys, va dir, diu, mira, jo ja tinc una edat i a mi ja ningú em donarà el cap. I clar, és que em va tocar, o sigui, esperava aquesta frase d'aquest actor, perquè va ser dir-me això i aquella mateixa nit ja vaig dir, doncs te'n donaré un que serà la pera, no? Algú.
Més que Hamlet.
No,
més
que Hamlet. Sí. Ell no fa d'actor, però fa l'Enric justament, jo penso que igual, una mica igual que tu, que és autor, ser director, inventor d'idees, estar director del Teatre Nacional, ell també és aquesta gent que no es pot queda parat.
És emprenedor.
És emprenedor, sí. Sí, els dos són emprenedors. De totes maneres, us dic de vegades que tu no t'hauries en cor de fer un Hamlet, perquè també del Hamlet i el Rei Lear, de les dues obres, de dir, tinc moltes ganes de fer-les i...
Però el Rei Lear he dit quan sigui vell, que ja ho començo a ser, eh? Però no m'he negat.
No t'has negat.
El Rei Lear sempre dic, no en sé prou.
Però alguna gent, el Blum, deia és impossible fer-la més enllà d'estudiar-la o explicar-la,
sí,
o llegir-la.
Sí.
És impossible que feta sigui millor que llegir-la.
Exacte.
I tu deies el Hamlet, des que vaig veure el Xeró, que sí, parles molt,
sí,
no em veig amb cor de fer-la.
Sí.
I fas un exercici que fas una finta d'aquesta idea.
Sí, però la feina és de l'autor. És a dir, clar, jo vaig veure un Hamlet, era l'any 88 al Palau dels Papes de Avinyó, i és que literalment em van caure els d'allò a terra. O sigui, vaig dir, no veuré mai a la vida, en 26 anys vaig veure allò, i vaig pensar que no veuria mai a la vida una posada d'escena tan bona, però no de Hamlet, no. De qualsevol cosa. I de fet el temps m'ha donat una mica la raó, perquè han passat gairebé 40 anys, 30 i bastants, i no he trobat una posada en escena, almenys d'un clàssic, amb la potència, la grandesa, la perfecció... va ser el zènit del Patrice Chéreau, que ja era un dels grans directors europeus després de George Ostrander, i allà es perfeccionava. O sigui, allò era... Ja ho cito aquí, no? Quan diu el fantasma del pare anava damunt d'un cavall, el terra era de fusta, el cavall quan sortia... Després tu n'has posat un aquí a la biblioteca, no? Però el d'ell, la fusta de l'escenografia connectava amb la fusta de la grada.
Sí.
Érem 3.000 persones veient allà. La grada del Palau dels Papes, o si algú de vosaltres ja ha estat mai allà veient teatre. Hi caben 3.000 espectadors, però és un palau com això, de pedra. És un pati de pedra. Per tant, posen una estructura de fusta on seu el públic. Aquesta estructura de fusta continuava amb la fusta de l'escenografia, que era preciosa, que era un palau. Era com el frontis d'un palau, però
posat a terra,
de manera inclinada.
I pujava i baixava.
Sí, i a dintre hi havia 30 maquinistes a sobre. Fent pujant i baixant de manera hidràulica, unes plataformes, i allò, bueno, adquiria, segons cada escena, el terra era cada vegada diferent. Però el cavall, quan apareixia el cavall, tot el terra s'equilibrava perquè el cavall pogués deambular per damunt. Cada cop del cavall damunt la fusta, els espectadors... O sigui, és que ens retronava de veritat. Hi ha un moment que el cavall s'encabrita, en la cinquena escena, l'última que heu vist, s'encabrita i l'actor estava allà sota i pensava, és que es pot morir? Clar, i allà vam dir, la por. La por és un sentiment que tots sabem que allà és molt difícil tenir por al teatre. Per això al cine ens passava per la cara amb el terror, no? Amb la por. És molt difícil que quan veiem un actor morir, jo pensi que s'ha mort, perquè a més, la realitat i la ficció a vegades es fan mal, perquè jo puc veure un actor, un atac de cor de veritat damunt l'escenari i jo puc estar dient que malament ho fa, però s'està morint de veritat. Sí. I en canvi un altre te fa allà, la Lizarán, jo recordo, la Nita, era bestial, perquè... que a vegades hi havia assajos que et trobes malament. Però què dius, burro, que estic la mar de bé, no?
Que vols dir que fes?
Ja, que dic que morís, que morís, no? A vegades feia el forasters, no? Que moria dos cops. Sí. Que us agrada així? Estàvem donant l'aigua al cop.
No anava a buscar l'evident?
No, ella sempre anava per allà i sempre la feia i sempre des de l'artifici, però ho feia tan bé. Ho feia tan bé. Vale. Doncs totes aquestes coses, jo crec que vistes allà amb 26 anys que tenia, jo vaig dir, molt bé, si som director de teatre, que aleshores ho començava a ser, aquesta no la faré.
Aquesta no,
no, aquesta no, per la senzilla raó que si jo dirigís Hamlet, no, és que estaria tota l'estona competint amb allò. Saps? I bé, tot el... Com ho podria fer millor? Sí. Com ho podria... I
no sé, jo també la vaig veure, però jo no la
vaig veure aquí,
la
però era menys, eh?
La va reduir, suposo que de gira devia ser, però després sí. Jo he copiat moltes coses, les fustes, clar, la gent asseguda amb Shakespeare,
sí.
El cavall...
Vital! Sí,
Vital!
Ah! Oh,
tu escrius, sí. Tu escrius tota aquesta cosa i et poses a treballar amb l'Enric entre els dos?
No, no. Llavors va ser, a veure, jo com a director no la faré mai, però a mi em va dir això, clar, però des d'aleshores ençà he anat veient cap menja, fill.
Sí. Però ho fem al bar.
Et donem
per més. Ho fem al bar.
Sí.
Vols una cervesa?
No, ja saps que... Doncs al final vaig dir, bé, com a director no la faré, però no he parlat mai com a autor. Llavors aquí és quan vaig dir i per fi tindré l'oportunitat d'entendre'l al 100%. I a sobre va venir la pandèmia. Ah. És a dir, 12 hores davant l'ordinador, no tenia assaig de res, el món es va aturar, el temps es va aturar i allà vaig dir, ai, provem-ho. I llavors tenia la conya, a mi ningú em farà un Hamlet, tot el temps del món per endavant, perquè com que es va aturar el temps, tenia molt de temps, i vaig a veure si puc entendre finalment aquesta obra. Llavors vaig començar una mica amb la veu i el físic de l'Enric, també destripant-me a mi, perquè tota la gent que em coneix, tenia un parell d'amigues aquí que em deien, no, però si ets tu, no? Dic, bueno, perquè hi ha una fusió aquí dels dos mons. I llavors va anar, un dia el truco i li dic a Enric que t'estic fent un Hamlet. I t'he fet un monòleg una mica llarg. Dos netes.
Del primer any. I jo feia tot un projecte de seguir...
Clar, no, la conya va ser, Sergi, t'has tornat loco? Dic, sí, totalment. Dic, però vull fer-ho. I la història és, si ho fem i ens en sortim, doncs et faré la segona.
Ja veurem. Sí. Perquè realment el que feu, el que fas a l'escriptura, o sigui, a l'autor, però també el treball de l'actor, sí, per tant, com a director i com a... Jo un monòleg finalment s'acaba dirigint entre el director i l'actor. Hi ha tot el que fem, quan fem teatre, treballem el que vol dir aquella rèplica, parlem una miqueta d'alguns referents, barregem idees, fem links, harmònics, subtext, i vosaltres el que feu és, ho faig i alhora ho explico. I a més a més, com que dura tant, el primer, tinc tot el temps del món, sí, sí, tinc la pandèmia, sí, sí, puc explicar tota la pel·lícula dels ocells.
Ah, sí, sí. És a dir, jo que fixo per allà i jo...
Sí, però que a més, realment, tu estàs, a més, suposo que davant la pandèmia estàs davant de l'obra més obra de les obres.
Clar, és que, amb Hitchcock em va passar una cosa, que jo sóc un fanàtic de Hitchcock i... Al final t'acaba sortint tot, perquè és que Shakespeare és com una mena de calaix. O sigui, té com un radar universal, no sé com dir-ho, no? I què passa? Te n'adones, i a mi Hitchcock m'agrada molt, i una vegada em van demanar, fes un curs original. I vaig dir, què podria fer? I com, hosti, faré alguna cosa de Hitchcock. I vaig dir, ostres, vaig a comparar Hitchcock amb Shakespeare a veure què. I de cop, totes les pel·lícules de Hitchcock i trobava un referent de Shakespeare. I dic, home, clar, si és que és britànic, Hitchcock. Vull dir, ha mamat Shakespeare des que és així de petit. Ha vist Shakespeare i s'ha empapat dels dolents. O sigui, el que fa Shakespeare amb la dolenteria humana, que és un retrat de... és el retrat més lúcid que existeix a la literatura, sobre les passions i sobre la dolenteria, el que anomenem. I què fa? Que els dolents siguin intel·ligents. I això Hitchcock ho porta fins a les últimes conseqüències a totes les seves pel·lícules. En particular a més d'una, no? I el tema de la culpabilitat, i el tema de la intel·ligència, i sobretot el suspens famós. No? Perquè quan Hitchcock descriu el suspens, te'n vas a Shakespeare i a totes les obres de Shakespeare existeix el suspens. Saps què és el suspens? El que us diu ell, les seves últimes paraules. Vosaltres ho sabeu tot. Fins i tot sabeu més coses vosaltres que els meus amics. A partir d'ara, si voleu seguir-me, tindreu més informació vosaltres que els personatges de la meva obra. Perquè quan després venen els actors a final del segon acte i ell els hi canvia l'obra, vosaltres ho sabreu, que aquesta obra que faran en el tercer acte ja està enfocada per veure la cara del rei mentre vegi en el teatre. És a dir, a sobre posa a dintre teatre, dins del teatre, utilitzant aquesta arma tan poderosa. Hi ha un moment que ell diu, aquí, senyors, del que es tracta és passar la ignorància al coneixement, no? Que és la... que quan Aristòtil descriu què és el teatre, ho descriu en aquests termes, no? Quan és una termini, perdoneu que sigui pedant, però és una categoria que Aristòtil defineix com anagnòrisi, no? Que és, heu vingut a saber coses, doncs vinga, vingueu que us ensenyarem coses. I Hamlet el que fa en el primer acte és dir a l'espectador, i per això li diu als amics, jo ara em faré passar per boig, però sisplau, de tot allò que veureu dit a la boca, no digueu res. Amb aquestes informacions, conserveu-les. Què passa? Que tenir la informació, Hitchcock, és el que fa les seves pel·lícules. A Hitchcock no li interessa l'estructura Agatha Christie, que és qui és l'assassí. Ho fa a psicosi només, per fer una altra cosa. A ell el que li interessa és que tu sàpigues qui és l'assassí, perquè aleshores tu, quan l'assassí va veure la nena tan maca, dius, nena, no el toquis, que és el dolent, no? Es produeix... A Shakespeare, això del suspens hi és a totes les seves obres. Iago explica a l'espectador tot el que farà.
Sí, 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 el Macbeth al principi també.
Exacte, i tu vas amb Iago. És a dir, Iago és un dolent fill de puta, que no sabem per què ho fa.
No sabem per què ho és.
Tenim aquesta intriga, però, ostres, ens fa disfrutar, perquè de la seva tonteria és el que nosaltres ens...
Igualment, l'Enric, mentre explica i se'n va i torna i comença a explicar referents, que és una cosa que en el cap de l'espectador li ha d'explotar si sap quan veu teatre, i en el director ho intenta explotar, fer explotar en un procés normal durant els assajos i després condensar aquella frase, ell ho va explicant d'una forma molt intel·ligent, però molt simpàtica, gens humedant, perquè tots se'n rien amb ell, que podria ser una cosa de diari, i manté el suspens, perquè d'alguna manera aneu explicant les rèpliques i aneu augmentant el suspens, explicant també la història, la història concreta de l'acte. No?
Clar, perquè quan et capbusses en el text de Shakespeare és la seva grandesa, és que no pares mai.
No pares.
Trobes una referència dintre la referència, ell és molt ric. Posem tot el vocabulari de Shakespeare i comptem quantes paraules fa servir? Moltes. O sigui, és dels autors del món que més paraules fa servir. Al cap d'un segle, una mica menys, hi haurà un autor francès, que és Racine, que fa l'exercici contrari. Utilitzar el mínim de paraules possible. Eh? I és una mica l'antítesi de Shakespeare, no? La riquesa, no? Llavors, per entendre, des de la patística, des de la petitesa, o sigui, és un intent d'entendre aquest cervell, aquesta esponja, perquè no només és un cervell, jo crec que Shakespeare és una esponja, és... avui la Meryl Streep, en el discurs del premi aquest de la princesa d'Astúries, ha citat a Picasso. I després ha citat a Lorca allà, citant el seu assassinat davant del rei, que feia una cara i una mica d'aquesta cosa. Doncs, Picasso deia, és molt bo copiar els altres, perquè el que és un pal és copiar-se a si mateix. No? I Shakespeare és el gran copiador. Sí. Ja és aquest trosset de l'obra, que quan ell cita les primeres rèpliques i se'n va a l'Adolestes, que ja li agrada, a l'Adolestes, que el pare el va morir perquè la dona, perquè el tiet, i diu, hòstia,
què ha passat aquí? Realment és una esponja i a més i ho desplega, ho torna cap a l'espectador a nivell d'història, a nivell de dramaturg.
No, i a nivell argumental, perquè la grandesa
d'estructura,
exacte, la grandesa de Tocalàs Feta, la grandesa de Hamlet és que arribes al cinquè acte i encara que t'hagis perdut, se't surt el cor amb la baralla amb l'Ola.
Sí. Dius,
com he arribat fins aquí, aquesta tensió? Si m'he perdut pel
camí, no
encuentres allà el tercer acte, el quart...
Potser tu et vas perdent, a la vegada et perds d'argument, però sempre hi ha d'argument que et salva la poesia i la filosofia. No?
Sí.
Que a vegades això aquí ho exalteu. O sigui, ens feu entendre molt millor la poesia, perquè a vegades quan has de fer l'obra has de sintetitzar,
sí,
i els personatges no són tan intel·ligents com aquest Hamlet. Aquest Hamlet que hem vist avui és el més intel·ligent de tots, després el del Xero, diguéssim.
Home, no, jo crec que el Hamlet és intel·ligent, si mires, no? El que passa que nosaltres, com que ho desgranem, et fa aquest efecte, no? Però jo crec que ja ho està passant. Però ara que quan encara estàs...
Jo crec que el Hamlet és intel·ligent, l'autor és intel·ligent, però el director i l'autor molt, i l'actor que ho ha d'interpretar també, perquè ha de jugar amb fer... I Shakespeare també juga amb fer riure en Sergio, i tu jugues això, vas i vens.
Sí, o sigui, una de les coses més... Bona nit, eh? Sí, gràcies per quedar-nos. Una de les coses més complicades, no?, va ser que tot això que t'està explicant el Sergi, ell té molts anys d'estudi a sobre, no? Llavors tot això ho has d'assumir com a actor per després poder-vos-ho explicar bé a vosaltres, com si fos propi, no? I llavors aquesta va ser la primera part més difícil. Ara m'he perdut, quina era la part?
No, que si tu... Jo tampoc me'n recordo.
No,
jo me'n recordo. No, deia que tu havies de ser un actor que havies d'estar molt, molt despert per poder traslladar-la aquesta intel·ligència.
Exacte.
De l'autor, del segon autor. Bé, bueno, sí, doncs ara que és l'autor de la peça aquesta.
Clar, ja.
però transmetre'ns-ho amb alegria, amb simpatia...
Sí. I sobretot amb passió, no? Que jo crec que és una paraula que defineix bé aquest muntatge. El Sergi només em dona una nota, que és... Imagineu-vos, eh? Tot és important.
Sí.
Vinga, davant, noi. De fet, és una cosa que em dic... Quan estic allà, que he entrat, que em fosc, tiro el fum, abans de començar amb el qui hi ha, tal i qual, sigui així, abans de tirar el llum faig tot. I pelant-te, no? Llavors no pots pensar, és que no. Però alhora...
Bueno, tu ho has dit, estàs cada rèplica.
Sí.
T'has de dir, no saltem aquesta rèplica. Espera, no, parem aquí.
Sí,
aquesta preposició és molt important.
Llavors, el que a mi m'agrada molt de l'exercici és que el Sergi, des de l'escriptura, ha decidit l'opinió que té el seu Hamlet de les coses i dels altres personatges, no? I explicar-vos aquesta opinió que ell té d'ells, no? O com els viu, o com els sent. I alhora, quan els mig interpreto, és xulo fer Claudi des del punt de vista del Hamlet del Sergi, no? Perquè podria ser de mil maneres diferents, segurament. El que va fer l'Oriol no té res a veure amb el que...
Era semblant al Claudi, justament. En canvi, nosaltres vas pensar que ells són molt diferents. El Claudi, justament, vas pensar bastant semblant.
L'Aertes, no? Aquest que té com aquesta tirrieta...
En aquella escena de la germana, l'Aertes i l'Ofèlia em vaig pensar, merda, la vull tornar a fer per explicar-ho, perquè se m'han passat moltes coses. Però en canvi, ho salteu una miqueta a la mare. Quan el tio li diu,
sí.
Què passa, fill, estàs...
Perquè ens va reservem pel 3. Ah.
Salteu, la directora és...
Però la fa molt digna, eh?
Sí,
però allà davant es posa... No, i diu... Hi ha un moment que reflexiona sobre el fet de la mare, de la mare... Està amb el tiet i diu la Niuba que va ser a l'enterrament de la
Dea,
la oblidada. Ara ja no ets una estàtua seca, ara estàs com allà aixuta.
Sí, però...
I li causa pavor, no, aquesta imatge.
Però en canvi, les rèpliques de la mare, fill, què et passa, aquelles
sí que surten.
Surten, però no.
No dic perquè... No les comentem.
Però sigui també l'opinió...
Tens raó, tens raó.
Una opinió de...
Sí, tens raó.
Però deies, perdona que t'hem tallat, que era bonic transmetre l'opinió del Sergi sobre els personatges.
Bé, de fet vaig veure el Hamlet al Gau, vaig patir molt la primera escena, perquè jo ja estava estudiant això. Ah, jo vaig patir molt.
No, perquè ja em fa gran que vaig disfrutar com una cosa. És molt més sucós el que hem vist avui que una representació.
Però és que és important, perquè això està escrit. Perquè en una representació no podem, o sigui, ni Xeró, m'entens? En una representació no podem abastar la grandesa de Shakespeare. Aquesta és la bocada de Shakespeare. No podem, ja ho diu el Bloom, i el Bloom te l'has de llegir una vegada, però si te'l llegeixes dos et suïcides.
Sí, sí.
Perquè pràcticament sí, diguem-li que després de Shakespeare tots som una merda, no?
Sí, sí.
Llavors per què hem de fer teatre, no? Doncs però com a mínim entenguem-lo. I clar, aquest monòleg neix d'això, té una certa és com antiteatral, o sigui, l'acabem fent teatral, però això és un comentari de text.
És una redacció.
És una redacció.
Un reading complication.
Sí, exacte.
Però en canvi, els que estem a la sala...
No, perquè es va triar l'actor.
Per l'actor?
Sí, per triar l'actor.
Perquè l'actor està fent un joc, finalment.
Sí, sí, sí.
I és molt juganer. I Shakespeare, alhora que és tant com Bloom, alhora també has de dir, bueno, sí, però es pot anar endavant.
Sí. Per res, moltíssimes gràcies.
Vinga,
deixem
aquí perquè és prou tard i el Sergi està cansat.
Perfectors.